peligroso.
És muy peligroso. Les abelles ens estan envaint. El partit no pot continuar i és muy peligroso. L'àrbitre suec dient-li també al Caraz i avisant el públic. Ara ja no hi ha tantes abelles en les imatges que veiem en directe a través de Movistar. Encara hi ha abelles, però és que hi ha hagut moments en què semblava que...
No, es menjaven les càmeres. Hi ha imatges que les càmeres no veus al visor.
L'Spider-Cam, que és aquesta
Home, no
càmera...
Home, no sé si mengen càmeres.
Era figurat.
Però vaja...
S'estan menjant l'estadi, mira! Hi ha una grada que ja no hi és.
Era figurat, era figurat.
De Lima, la pregunta és, això com ho soluciones?
No sé com ho soluciones.
Teòricament, d'aquí uns 40 minuts s'hauria de reprendre el partit, però encara veiem...
S'hauran cansat.
L'Spider-Cam, que és la càmera...
Està com forrada, arrebossada d'abelles.
Sí, està arrebossada.
Però per què van allà? Què deuen buscar allà? No hi ha mel, no hi ha polen, no entenc.
Guai, l'Albert Bermúdez, està Mel Gibson.
Hola, Albert Bermúdez. Què tal?
Sí, imagina't que hi ha el Mel Gibson. Sí. O Pepe Mel, que seria més...
Nou entrenador de l'Almeria, tens raó.
Bé, en tot cas, les abelles que s'estan gairebé, com aquell que diu, menjant l'Spider-Cam, que és la càmera que hi ha sospesa a l'aire per tenir una imatge sanital del partit, igual que passen els partits de la Lliga de Primera Divisió, per exemple, o de la Lliga de Campions, i a més, abans n'hi havia moltes escampades per tot el recinte, els aficionats s'han quedat, però han marxat, ignoro quants aficionats hi havia, perquè aquesta és l'altra, evacuar una pista.
Milers.
No, clar, però no sé quants, però milers segur, evacuar una pista per culpa d'una plaga d'abelles, doncs realment ha de ser una feina complicada. Els jugadors i l'àrbitre han marxat i evidentment estem a l'espera de saber si es pot reprendre el partit o no, però la imatge era angoixant perquè el Caraz no podia ni servir i havia de marxar corrent perquè les abelles el perseguien.
Mira, 16.000 persones caben a la pista central d'Indian Wells, no sé si estava plena o no, però és un molt bon partit de quarts,
com
a
l'estadi,
sí. Bé, la tele diu Bee Invasion, vull dir, invasió d'abelles, play suspended.
És molt intrigant saber com les faran fora. Ja. Que no sé, no sabria ni per on començar.
A mi el que em preocupa és que el tio que ha escrit Bee Invasion o sigui, això no ho tenia preparat.
No.
Ha hagut d'escriure-ho a mà, ha hagut de picar-ho a mà, aquest tio.
Sí. I rient, suposo.
I rient. Hòstia.
En mi vida m'hauria pensat que un partit de tennis, aigua, vent, però Bee Invasion, vull dir...
No, però això és nom de pel·lícula...
Sí, la invasió de les abelles.
Això ho veu Pedro Piqueras quan presentava Informativos Telecinco.
Mira, què dius, això?
Que no vegi el Bayon. De destrucció.
Terrible.
Millones de abejas.
La societat de l'abeja, no? Això mateix. Bueno, hi havia una pel·li ja
d'abejas. Mil espècies d'abejas.
Sí, però l'altre dia el Xavi Puig em recomanava a Netflix, hi ha una sèrie del Rowan Atkinson del Mr. Bean,
que
ha de cuidar una casa i entra una abella.
Sensacional.
S'agrada, eh?
Home, jo soc molt del Rowan Atkinson.
Jo també m'agrada molt, sí. Sí. Molt bé, qualsevol novetat ens ho fa saber.
Sí, home, sí. Jo, quan vegi algun apicultor entrar per allà i foragitant les abelles...
No, explica'ns com evoluciona, a veure si repren el partit.
Sí, si hi ha alguna novetat, evidentment us ho farem saber.
Molt bé, gràcies, Miquel. Albert, ja que et tinc per aquí, abans de fer l'1x1 del Barça-Nàpols, qui vols i qui no vols?
Jo vull el Dortmund.
Sorry, no sorry.
Qui vols voler? Mira, el que no vull és l'Atlètic de Madrid. I això avui ja estàvem parlant amb uns quants. El que no vull és l'Atlètic de Madrid. Bàsicament perquè l'Atlètic de Madrid a la Champions només té tres principals funcions. Eliminar el Barça.
Deixar-se guanyar
pel Madrid.
Sí.
I netejar tot el quadre pel Real Madrid.
Desbrossar
tot el quadre pel Real Madrid i després caure contra el Real Madrid.
Hi ha l'altra part, que és el Mundial de Clubs, que ara mateix se li ha complicat moltíssim al Barça, perquè el Barça hauria de guanyar l'anada de quarts, la tornada de quarts, que l'Atlético quedés eliminat, i a més,
algun
empatet de semis.
Sí.
Per aquí aniria la cosa, però bé, aquest ja és una... Se'm fiques d'un altre paner. Ara que dèieu això del Dortmund, una veu més. És que clar, avui també li donàvem voltes a dir el Dortmund. Escolta, el Dortmund ha quedat líder en el grup de la mort, amb PSG, Newcastle i Milan, a la fase de grups, poca broma, i és cert que va patir una mica amb el PSV Eindhoven, però que el PSV Eindhoven, rival de vuitens, havia jugat molt bé també la fase de grups. Per això hem trobat una persona que coneix bé el Borussia Dortmund. És l'Albert Capellas, va ser coordinador del futbol base del Barça durant molts anys, va treballar al Dortmund, també, i li hem preguntat, escolta, Albert, realment el Dortmund pot ser un carmelet pel Barça?
Els equips alemanys mai són un carmelet, i quan un equip es classifica dintre dels 8 primers d'Europa, doncs segur que no és un carmelet. Al final aquests partits es defineixen per petits detalls i segur que el Dortmund competirà contra qui hagi de jugar. Un equip alemany mai és fàcil, perquè tenen un contractat molt bo, tenen jugadors molt interessants. N'hi ha un que a mi m'agrada molt, que és la de David, sí, que a mi m'agrada molt, i tenen jugadors pues, com el Sancho, pues, que s'està recuperant, no?, després d'un període d'Anglaterra pues, que no sembla que no acabava de despuntar, però és un gran jugador. Aquest sí que el vaig entrenar jo quan estava, però era molt jove, quan estava allà al Borussia Dortmund, però són jugadors molt, molt interessants. No serà fàcil si això fos el cas.
Per tant, ell creu que no serà gens fàcil un Borussia Dortmund, o fins i tot un Bayern de Múnich, extrapolant-ho també a l'altre conjunt alemany. Ja que hi érem, li hem preguntat a l'Albert Capellas com està veient aquests joves del planter, Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín, ja que va treballar ell tants anys a la Masia, i fa una reflexió molt interessant.
La veritat és que de la necessitat pues, se n'ha fet una virtut, no? És a dir, hem tingut la necessitat pues, d'apostar per gent jove, i ho estan fent molt bé. Són jugadors que tenen moltíssim talent. Al final, el jugador del Barça, del futbol base, està acostumat a competir, a buscar l'excel·lència sempre, a ser molt eficients. I jo sempre dic que els jugadors que realment tenen molt talent, com més amunt juguen, més destaquen. Perquè, clar, juguen envoltats de jugadors que són més bons, per tant, poden lluir encara més. El Camp Nou és un camp... Ara juguen a l'Estadi Olímpic, però tenen més espais, poden jugar amb més tranquil·litat, i aquests jugadors joves de tant talent, el que jo he sentit que diuen ells, vale, de sempre, d'anys, és... Ostres, és més fàcil jugar al primer equip que al Barça B, no? O que al juvenil A, al Barça B. Però per què? Perquè tenen aquest talent especial, i ho estan fent, però molt i molt i molt bé. Jo sempre dic que és més fàcil que s'adapti al primer equip del Barça un jugador que ve de la Pedrera, no?, que ve de la Masia, que no pas un jugador de fora, no? I moltes vegades pues, tenim molta paciència amb jugadors que venen de fora i molt poc amb els de casa, no? I crec que hauria de ser absolutament al revés, perquè els de casa és que ens han de donar aquest plus. Els millors equips del Barça, les millors èpoques del Barça, sempre ha estat ple de jugadors de la casa, no? Pues, estaria bé doncs, que ho fiquéssim dins del nostre disc dur i formés part de la nostra cultura, no? I això és algo que s'hauria de preservar, perquè és que té molt valor.
Molt interessant això que diu l'Albert Capellas, que els jugadors del planter, siguin juvenils o del filial, quan fan el salt al primer equip, juguen millor perquè tenen més espais, perquè hi ha jugadors de més qualitat al seu voltant, no? I que, per tant, que no els sorprèn que Cubarsí pugui estar a aquest nivell, no? O que Lamine Yamal pugui estar a aquest nivell, perquè, clar, a la que pugen de qualitat, com que tenen aquest talent, ja els hi surt sol, absolutament. Quin partit es va fer Cubarsí l'altre dia?
És un escàndol.
És sorprenent, és que hem vist algun migcampista i algun davanter del Barça jove que aparegui de forma fulgurant, recordo Boyans o Ansus o Gavis.
És molt impressionant.
Però defensa, jo no havia vist mai un defensa així. No?
És que a part és una posició molt difícil, que requereix de comptar amb un físic potent, de molta confiança, de molta maduresa futbolística, la sortida de pilota que té Cubarsí, com mira, com s'associa amb tothom, la visió que té per assistir als seus companys. Hi ha una assistència, un pas de gol a Fermín, que és un punyetero espectacle.
A més, està pressionat.
Ara, la cria durarà poc, perquè crec que és demà ja que el convocaran a la selecció espanyola.
Clar, és inevitable.
És inevitable. Si ha
jugat demà al migdia sobre la llista.
Sí, però és inevitable, llavors ja patir per com evolucionarà el seu físic, el seu rendiment.
Eurocopa i jocs, aquest estiu.
Si és bo.
Sí, Pedri també era bo, i ara és una mica...
Quins centrals té ara mateix la selecció espanyola? Lenormand?
Nacho?
Clar, Nacho? Vull dir, normal que el truquin.
Íñigo
Martínez, Eric García, sí, normal que el truquin. Jo també el trucaria si veies a un xaval així.
Sí, però veient com està Pedri ara i com ha baixat la seva producció, diguem-ne, i la seva aportació al Barça per culpa justament d'estar pagant les conseqüències, d'estar sobreexplotat, doncs sap molt greu veure el camí que li pot esperar a Cubarsí. A mi, com a mínim...
Ell és el primer que li diran d'anar a l'Eurocopa i dirà que voldrà anar. I voldran anar als Jocs
Olímpics. Sí, però que amb 17 anys sap greu que no es gestioni d'una altra manera, això entre el club i la federació i tot plegat.
Però les coses són com són. És que és un altre debat que a mi em costa d'entendre...
I tu no ets molt fan de les eleccions, vull dir.
No.
I ho entens, no?
Ah, no, jo entenc que el truquin, clar.
És que jo veig el passat És a dir, sovint ens oblidem de les coses del passat, i el passat ens diu moltes coses de com poden ser. Jo no, només conec un futbolista, només un, que hagi dit, jo no vull saber res d'això, que ha sigut Oleguer Presas. Mm-hmm. Tots els altres, Guardiola, que és un referent del catalanisme, que és independentista, que no va dir ni mu d'anar ni a la selecció espanyola
olímpica, olímpica,
però Joan, justament, etcètera. Mirant el passat, és per això el que dic, per això em preocupa, diguem-ne, el rendiment de Cubarsí o la gestió que es pugui fer de Cubarsí en un futur, perquè mirant el passat més immediat he vist Pedri, i per tant
sí,
penso quan hi ha algú que despunta d'aquesta manera, que evidentment el cridaran i evidentment, com és natural, voldrà anar, doncs crec que aquesta sobreexplotació i aquesta aquesta càrrega de partits que arrosseguen al final és contraproduent, perquè mira Pedri.
Però el que s'ha fet és assumir-ho, que passarà, i aleshores s'ha d'intentar fer-ho d'una manera almenys gravosa pel jugador possible. És que a més recordo grans merders un estiu amb el Messi, amb els Jocs Olímpics,
amb Guardiola,
amb la raó del Barça, que la FIFA li va donar al Barcelona, i tot i així se'l va deixar anar. A mi, sincerament, em fa mandra, que és una injustícia, sí.
Pedri, aquell any que comentaves, sí, no va fer pràcticament vacances. O sigui,
no, o sigui, jo no dic... És que jo no espero que hi hagi un debat diferent al voltant de si Cubarsí ha d'anar o no ha d'anar a la selecció. Jo l'únic que dic és que m'agradaria que es gestionés d'una altra manera, més comunicació entre club i federació o alguna cosa així, perquè aquests jugadors que despunten i que prometen tant i que tenen un rendiment tan espectacular, amb 17 anys, no acabessin amb una càrrega de partits que els condemna, com estan condemnant a Pedri, les conseqüències d'allò que tant devia gaudir i tant bé s'ho devia passar, i mira ara.
A mi el que més em sorprèn de Cubarsí és que, a més de tot això que fa, a més defensi. Que és el que...
I bé.
I que és que la defensa del Barcelona no han fet mai. Això ho havia explicat fa anys aquí també el Joan Golobart. Joan Golobart, en tertulies aquí, el tu diràs, el diumenge a la nit, explicava que el Barcelona tenia sempre dificultats en treure bons defenses. Per què? Perquè el Barcelona, de, no sé, m'invento, si a les categories inferiors juguen 40 partits l'any, 39 d'aquests partits el Barcelona només juga atacant, a la porteria de l'altre. Té un partit o dos l'any, històricament tenien més, perquè els equips juguen a la Lliga aquesta promis i aquestes coses, i al final al cap de l'any tenen més partits exigents, però tenen molt pocs partits exigents al Barcelona, a la Lliga Catalana. Per tant, són jugadors que treuen la pilota de forma excepcional, com podria ser el cas de Piqué, per exemple, però en canvi, defensivament, Piqué, per aprendre, va haver d'anar al Saragossa i al Manchester United, que això ho explica el Piqué. A mi em va ensenyar a defensar Gavi Milito. Doncs el Cubarsí, el que més ens sorprèn, és la capacitat que té de defensar, i l'altre dia li guanya a l'Osimhen aquest. O sigui, 6 duels. No va tocar gol,
jo crec que porta
programa
tota la setmana somiant, sí, amb Pau Cubarsí.
No, és brutal, la col·locació, la concentració, com tiraven la línia Cubarsí, i sobretot era amb Araujo, no? Eren els dos que marcaven la línia per deixar fora de joc quan pressionava el Barça al davant. Tot. La correcció endarrere, la correcció endavant. Vull dir, era una cosa... Era un espectacle. Veure un nano de 17 anys que no pot conduir, no?
Encara. I que dorm a la Masia, que el van portar amb l'autocar, allà va baixar i va anar a dormir a la Masia amb l'MVP de la Champions.
És surrealista.
És surrealista.
Això feia l'Iniesta, me'n recordo passar.
També.
Però
sí,
no
sí,
només no. Un, és que n'hi havia dos menors d'edat
marcant
jugant aquest partit i marcant diferències.
Sí. Lamine ja no ens sorprèn, però és brutal.
Però és molt bèstia també el que fa, sí, perquè sí, ens hem acostumat i ja veiem coses...
Sí. I Sergi Roberto. Mm. Sí. El teu Sergi Roberto, quina entrada fulgurant va fer.
Meravellós, va fer 30 minuts boníssims.
Boníssim.
És que ja està bé, 30 minuts bons.
Molt bé. Això que... Mira, ja que hem trucat l'Albert Capellas, deixeu-me només escoltar un document que m'ha semblat molt curiós, perquè clar, Albert Capellas, a banda de treballar al Dortmund i ser coordinador de la Masia del Barça durant molts anys, va ser el seleccionador de Dinamarca sub-21 i per tant coneix molt bé Christensen. I avui li preguntàvem, escolta Albert, això de pivot què? I mira que ens ha explicat una història bona.
Bueno, jo ja ho sabia, perquè quan era molt jove jo treballava amb el seu pare, tenia una taula al costat i havia el seu pare, que em va dir, diu, has d'anar a veure el meu fill, que en aquells moments jugava a la Bundesliga, al Mönchengladbach, i vam anar junts a veure el seu fill, i em va dir, ens vam escapar, no? I el vam anar a veure i jugava de 6, allà ja jugava de pivot. Per tant, jo la primera vegada que conec el Christensen ja jugava amb aquesta posició. Però el que passa que jo en aquell moment ja vaig veure que aquest serà un gran central. És a dir, és cert que pot rendir molt bé de 6,
Però a mi, i especialment pel Barça, a mi el Christensen on realment m'agrada és de central, però ara està cobrint molt bé aquesta funció de 6, l'equip s'ha estabilitzat una mica més, es reben menys contraatacs, no? És a dir, hi ha una mica més de control, sobretot amb les transicions, atac-defensa, i en aquest sentit pues, sembla que la seva aportació dintre de l'equip ha ajudat que l'equip sigui més estable, més fiable, no? Li ha donat solidesa a l'equip, però a mi on realment m'agrada el Christensen i on crec que és molt i molt bo és de central.
Li agrada més de central a l'Albert Capellas, però la veritat és que ho està fent molt bé, no? I el Barça sembla més sòlid des que juga en aquesta posició.
Sí,
no?
Sí, Maria? Li ha donat una mica d'estabilitat. Jo crec que és un gran descobriment.
A veure el Metropolitano, que ja tindrà feina al Barça aquest diumenge, perquè aquests van com motos ara mateix.
Tot home, venen d'un desgast important,
sí,
eh?
Sí. I Griezmann va acabar tocat, també.
Sí.
Jo crec que el Barcelona...
I Memphis, quin partit va fer l'altre dia? No l'havia vist, així mai l'havien vist.
La mare que el va parir.
Sí, sí, sí.
I a més, abans de marcar, un cop al pal, xuta el pal tremendo. És a dir, sí, sí, va entrar com una moto, amb ganes de marcar. Simeone crec que no sé per què, està content de jugar... Perquè el treu els minuts finals, normalment.
Sí, l'ha convençut.
I està content.
La revolució, sí, sí. El tigre, Memphis.
A veure què passa amb Joao Félix.
O el lleó era. Era el lleó o el tigre? Era el lleó.
No, el lleó.
Era el lleó, Memphis. Era el lleó, era el lleó.
El tigre és el Jaume.
El tigre és... Sí, i després ja tenim a Tigrinho.
No
et sona, de Tigrinho no.
Juga poc.
Tigrinho, de trigo.
Un quart d'una. Bé, gràcies a l'Albert Capellas, que sempre que ens atén, sempre que el truquem ens atén de meravella i ens fa molt bones anàlisis també i punts de vista. Per cert, l'Albert Capellas està muntant amb Jordi Cruyff un projecte molt xulo per mantenir viu el llegat de Johan. El faran públic aproximadament en un mes, però el que volen, evidentment, és transmetre la idea futbolística de Johan Cruyff a futurs jugadors i entrenadors en un projecte que estan muntant i que ben aviat ens explicaran. Així que, molta sort. Fem una pausa i de seguida l'1x1 del nostre Víctor Pazzi particular, especial del Barça-Nàpols.
Sí.
Especial què? Podem avançar-ho?
Especial miracles!
Especial miracles.
Perquè tots confiem en els miracles!
Sí, senyor. I després, algun personatge més també entrevistarem. I hem de trucar a la Laia Coll per parlar de la final de la Copa de la Reina i farem passar el Miquel Agut a veure si es reprèn aquest Alcaraz és Beref de les abelles.
Apicultor.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC+1 Podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som...
Més...
U. Quantes vegades has dit... Algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es. Peugeot.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Alguna novetat, Miquel Agut, en el Alcaraz és Beref de les abelles?
Bé, diuen, llegeixo a marca.com, que s'ha demanat la presència d'un apicultor per intentar foragitar les abelles. En queden moltes menys que abans, però, com dèiem a l'última actualització, estan com aquell que diu, intentant fer niu a l'Spider Camp, i no es pot jugar el partit, perquè, esclar, evidentment, tan aviat com es reprengués el partit, que continua aturat, per cert, hi ha hagut una picada al Caraz i una picada al jutge de cadira, això que se sàpiga, durant la invasió, doncs, esclar, mentre hi hagi tantes abelles, no es pot reprendre el partit, perquè tornaran una altra vegada a atacar jugadors, àrbitres, públic, etc. El que han fet és posar l'espai del camp el més amunt que puguin per tenir les abelles distretes tan amunt com puguin.
Perquè el que els interessa és l'espai del camp.
No, perquè suposo que si tenen... Clar, les abelles sí. Perquè, clar, llavors, sí. el públic de moment no ha marxat, no sé quants milers de persones hi havia, però el públic de moment no ha marxat, que se sàpiga, i, per tant, si les tenen concentrades allà dalt distretes, llavors que vingui el senyor apicultor... I el senyor apicultor, doncs, a veure si
aconsegueix... Tocarà una flauta com el flautista de Melini i marxarà...
No ho sé, potser sortirà com a Star Wars, no? Allà i començarà amb un làser, no sé què farà...
Ui, ara no m'ho estic imaginant, això.
Però les haurà de fer fora d'alguna manera, perquè, esclar, el partit s'haurà de reprendre en algun moment. Recordo que anaven 1-1, tot just, al tercer joc del primer set. I han hagut de marxar, cames, ajudeu-me.
Increïble. És una imatge que donarà la volta al món, perquè jo no ho havia vist en la vida en un partit de tennis. Bé, anem a...
Jo estic segur que quan li digui al Bastil Pedrol aquest matí i d'aquí unes hores en aquest estudi alguna cosa d'aquesta imaginada...
Terror. Caras hinchadas por todo Indian Wells. El terror, la destrucción está cayendo ahora mismo en forma de abeja del apocalipsis. Va a haber varios muertos hoy. Carlos Alcaraz se duda que pueda seguir vivo después de la invasión de abejas que ha habido. Terror, destrucción, sangre...
Apocalíptico, ¿no?
Y frentes hinchadas.
Sí, frente sí, perquè Alcaraz ha picat a la frente. Oh, o sigui que picat al front serà com si tingués un el grau, terror. Si s'hagués fumut un cop contra un fanal i li hagués fotut un nyanyo, però sí.
Destrucció.
Anem primer amb l'última hora del Getafe-Girona de dissabte i després sí. Amb l'Operú. Vinga, va.
Sense abelles, que se sàpiga, Getafe...
Ha parlat avui, però per què? Perquè viatgen demà.
Mitchell, llevat d'ocasions en què trenca aquest ritual abans dels partits a fora, com que la vigília del partit el que fan és entrenar-se i llavors acabar d'enllestir la feina prèvia al partit i viatjar, per agenda prefereix fer la roda de premsa 2 dies abans i així té la vigília neta per treballar i sense cap mena de compromís amb els mitjans de comunicació. Ho ha trencat en alguna ocasió, però normalment és així. Evidentment, com que no hi ha viatges en els partits de Montilivi, quan es juga a casa la roda de premsa és la vigília. Avui ha parlat del Getafe i del Girona. Clar, quan li pregunten per les opcions que té el Girona de guanyar fora de casa quan està malament fora de casa en les últimes setmanes, el tècnic li surt la vena defensiva i fa aquest discurs.
No, hem de continuar de la mateixa manera. Estem per sobre de Barcelona, Atlético Madrid, que estan en quarts de final de la Champions. Portem 62 punts, segons. Si algú té dubtes d'aquest equip, no sé. Nosaltres estem per sobre i tenint dubtes de nosaltres. No, és difícil d'assimilar. És difícil d'assimilar.
És difícil d'assimilar que encara hi hagi qui tingui dubtes del Girona, diu Mitchell, amb 62 punts i aquesta situació, la classificació, fins a aquestes últimes ensopegades lluny de casa, el Girona era el millor equip com a visitant. Ara ha perdut pistonada en aquest sentit, perquè si hagués mantingut aquests números amb els que té Montilivi, segurament estaria potser fins i tot per davant del Madrid a la classificació. I a Mitchell també li han preguntat per un altre partit que hi ha aquest cap de setmana, diumenge a les 9, Atlètic de Madrid-Barça. Ara mateix el Girona és segon, té 2 punts més que el Barça i 7 més que l'Atlètic de Madrid. El segon jugarà demà i el tercer i el quart s'enfronten entre ells diumenge. Això canvia la jornada segons el punt de vista de Mitchell?
No em preocupa o no ens preocupa la resta. És veritat que quan hi ha un partit entre dos rivals, un de los dos o los dos deixen punts, però lo més important és que nosaltres guanyem en Getafe, que no serà fàcil.
No serà fàcil perquè a primera divisió el Girona no hi ha guanyat mai, com a molt, un empat en les visites al camp del Getafe de Bordalàs, que no passa pel millor moment i que, recordem-ho, ha perdut Enes Unal al mercat d'hivern, se n'ha anat al Bournemouth i, a més, Borja Mayoral lesionat fins que s'acabi la temporada, o sigui que és un equip que no ha pogut reforçar-se a la zona d'atac. Pel que fa al Girona, el principal dubte, Sigankov, que té molèsties al genoll dret.
Això és a 7:15 de la tarda.
Això és correcte.
Dissabte, Getafe Girona, 7:15, abans, a 4:15, Osasuna a Madrid. Al Sadar. Partit complicat, pel Madrid. Ve de setmana neta, a veure com li va.
Va.
Ho veurem per aquí. A veure, podem punxar el senyal de Movistar, vamos, que estan fent l'Alcaraz Esverev, a veure què diuen allà els comentaristes, que hi ha un apicultor, mira l'apicultor.
Que sembla que l'estan aspirant.
Exacto. A veure. Eso es lo que yo creo que anda buscando este hombre ahora, porque mientras hay exploradores por ahí alrededor,
¿qué están fent?
Es que la reina sigue ahí.
Ah, la reina sigue ahí, la vieja reina, Hosti, estem aprenent de velles,
Soplando. A veure. Pa dentro y pa fuera.
Té un aspirador. Hòstia,
aquest tio va sense màscara.
Sense guants. Sense
màscara i sense guants.
No li ha picat ni una.
Diu que no li ha picat.
No, a mejor.
Deu tenir anticossos que el piquen i no li fan.
És veritat que moltes vegades vemos en programes de televisió, en redes socials, gent que està acostumada a treballar con abejas.
És Hosmer, el tio.
Torni.
Té unes quantes enganxades,
El que han fet és treure
el domador d'abejas.
Han destapat la càmera i està amb una aspiradora aspirant les abelles que hi ha a l'interior i, com diuen els companys de Movistar, intentant trobar l'abella reina perquè llavors se les emporta totes.
Sortirà amb corona.
Una corona i una capa.
Que no sigui una abella reina d'intel·ligència artificial, també, no? Tota la polèmica que hi ha.
Not save the queen.
A veure.
El lugar perfecto.
La imatge.
Han encontrado una rendija por la que colarse en las tripas de la càmera.
Però n'hi ha moltes,
càmera,
encara.
I ahí es donde está... tratando de sacar absolutamente todas hasta que salga la
reina. La imatge és dantesca.
M'esteu dient que el principal actiu que tenen per... és un aspirador.
És un aspirador.
No, és un tio amb ulleres, que sembla Hosmer aspirant una càmera.
Però una aspiradora domèstica amb aquella boca de les cantonades, diguem-ne, estreta.
Si hi ha unes benxines, hi ha un senyor que està posant monedes d'un... Sí, y un tío así a poner monedas.
Ahí donde tiene los pies, debajo tiene un cubo grande con diferentes bocas de varios tamaños para el aspirador.
Remedio casero, ya... No lo intenta
perquè al final, amb la quantitat d'abelles que hi havia, la bossa de l'aspiradora es deu omplir, o sigui...
Em sembla que en fum també es fan fora les abelles, però clar, no sé si és liar-la una mica més.
Sí.
Clar, però veieu, l'Spider-Camp està a dalt de tot i en una cantonada de la pista i el públic continua. No sé si... tots els aficionats que hi havia abans, però el públic continua a les galeries.
Han marxat,
Sí, però en aquell racó sí, quan hi ha la càmera, però que encara hi ha públic a la resta de l'estadi. Per cert, hem vist el Caraz entrenant-se en una pista adjacent a la pista central. Exacte.
No, és un moment realment curiós, històric, fins i tot, del món del tennis, que un partit s'hagi hagut d'aturar per una invasió d'abelles. Una cosa és que n'hi hagin 3, 4, 10. És que n'hi havia, què? Milers, no? Centenars.
És curiós que la millor manera de matar les mosques i les abelles sigui la raqueta elèctrica.
De tenis.
Sí
que està ben trobat. A veure...
Però és com la pel·lícula Hitchcock. Quan han aparegut les abelles, és com aquella de los pájaros, que comencen a anar allà ocells i et crea aquell neguit. És que és igual.
Però clar, no sé, vull dir, tampoc entenc que tampoc es poden anar matant així perquè sí, perquè l'última hora són uns animals.
Sí, són preuats.
Per això, no, vull dir que no sé si es pot anar allà i matar totes les abelles.
No, aquí hi ha els de la gran
casa. Però crec que, no sé si a la bossa de l'aspiradora estan vives allà totes i després es deixaran anar.
No sé, però aquí surt el Tom Heston, si encara és viu, alguns dels seus amics de l'associació del rifle, quan s'han de disparar i ho pelen tot.
Dues imatges realment... Dues imatges estranyíssimes. Ara estic pensant això, i la d'ahir, la tocada de...
Ah, no l'he vist.
L'altra.
La tocada d'ahir d'aquesta lamentable que va fer el jugador del...
No l'he vist, no l'he vist.
Home, jo crec que val més...
I va palpar, clarament, vull dir.
Jo crec que val més una...
Que va fer un balderrama al Mitchell, sí.
Però que en el cas d'ahir, val més la palpada que et piqui una abella allà, jo crec.
Sí, concretament, i tant que sí.
Compres, no?
I tant que compro, sí.
Que et digui una abella allà, està de ser tremenda.
Ser tremenda. Si ajuntem les dues imatges rares d'aquests dies...
A dintre.
No.
I amb l'aspirador, que vinguin amb l'aspirador a treure la vella.
Va, ja està. Deixem-ho. Pràcticament 1:15. Fem una pausa. Va, fem una pausa molt ràpida. I ara anem amb l'1x1. Vinga, i us deixarem marxar i ja tancarem tertúlia.
RAC 1. Arriben els dies bojos a Grup Les Sets. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a Seat Badalona.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT i gaudeix de la Setmana Santa. No li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, Instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Estàs buscant cotxe? A Romecoruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa't a Romecoruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. RomecorumaMazda.com. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
El teu territori Cupra es diu Ondinauto. A Cupra Ondinauto et garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Perquè ens importes. Perquè tenim el Cupra dels teus somnis. T'esperem a Cupra Ondinauto. Troba'ns a Barberà, Sant Cugat i Manresa.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estem ja en la recta final de la tertúlia d'avui amb el Poquí, la Maria i l'Anaís, pendents que reprengui aquest Alcaraz Zverev de les abelles. De moment res de res, continua Josmar...
Tiro la marabunta, l'atac de la marabunta.
Josmar nord...
El Josmar nord-americà
continua. Josmar apicultor. Amb
l'aspirador. Aspirant abelles una a una. Bé, abans de l'1x1, perdoneu un moment, és que ens quedava connectar amb la Laia Coll. Laia, hola, bona nit de nou, eh?
Hola, què tal? Bona nit.
Tenim aquesta imatge, suposo que també l'està seguint per les xarxes de les abelles a l'Alcaraz Zverev.
Sí.
I tenim el Barça a la final de la Copa de la Reina. Abans d'escoltar protagonistes, recorda'ns la data i la possible seu, que m'ha semblat interessant el
la
que
copa,
deies.
La Copa de la Reina.
De la Reina, de la vella Reina.
De la vella Reina.
Mira, la Copa de la Reina, la final es jugarà el 18 de maig. El rival del Barça serà la Real Societat de Natàlia Arroyo, que ha derrotat a semifinals a l'Atlètic de Madrid. La seu, com més habitual, encara no la sabem. No sé cas que algun dia la Federació Espanyola faci les coses com toca. El que sí que aquesta tarda llegia els companys de Relevo que apuntaven la Romareda a Saragossa com possible seu d'aquesta final. A més, un dels punts forts que tindria la Romareda és que està a mig camí camí entre Barcelona i Sant Sebastià. Per tant, seria una bona localitat perquè es poguessin trobar les dues aficions i viatgessin.
18 de maig i el 25 de maig a la final de la Champions a Bilbao. Vull dir, en una setmana podries fer Saragossa a Bilbao i veure dos títols del Barça femení.
I avui, Aleix, en el postpartit, una de les paraules que més ha sortit ha sigut el pòquer de títols. Ja no que els periodistes ho preguntem, sinó que les jugadores ja ho tenen automatitzat, perquè avui, al final han fet un pas més cap a l'objectiu de la temporada, que és fer ple de títols, algú que no ha aconseguit mai ningú. I a més també el component aquest que l'any passat no es va poder guanyar la Copa de la Reina, el Barça va quedar eliminat per l'alineació indeguda, i ho ha dit Giraldez, el Barça no es pot permetre estar dos anys sense competir per un títol. És igual el títol que sigui, dues temporades sense competir per un títol no pot ser.
Doncs vinga, anem a escoltar el tècnic blaugrana, Laia.
Sí, escoltem una valoració del partit que ha fet avui Jonathan Giraldez. Ha volgut posar en valor el seguir guanyant avui amb el resultat de l'anada, que estava ja sentenciat amb el 0-3 aconseguit a Sant Mamés, i en un 11 amb molts canvis.
Diria que la principal diferència avui ha estat sobretot a nivell de transició defensiva nostra. No hem estat igual a nivell de posició en moment de pèrdua i han tingut més arribades que el partit d'anada. A nivell ofensiu més o menys hem creat el mateix, fins i tot alguna ocasió més al partit d'avui, però és cert que no ha estat el mateix control que van tenir a Sant Mamés. Ara, és cert que venim de jugar un partit fa molt poc de temps, que hem de jugar una altra vegada d'aquí a 3 dies, que fem molts canvis, moltes rotacions perquè hem de donar descans, i competir al màxim nivell cada dia és molt difícil, i jo crec que el fet de guanyar una altra vegada sabent que teníem 0-3 té molt de mèrit.
I missatge cap a la federació, per això que ara parlàvem, per la seu de la final.
Sí, cuanto antes mejor, así los billetes nos saldrán más baratos y las reservas de los hoteles también, y nos podremos planificar con un poco más de tiempo. No, yo creo que, supongo, me imagino que los próximos días tendremos algo más de novedades. Cuanto antes lo sepamos, creo que mejor para todo el mundo.
Doncs missatge enviat, ara a veure quina és la reacció. I també podem escoltar Mariona Caldentella, autora d'un dels gols del partit d'avui. El resultat final ha estat de 2-1. L'altre gol del Barça l'ha marcat Pati ja a la segona meitat. Mariona diu que ara toca aparcar aquesta final de Copa, perquè això serà d'aquí a 2 mesos. Ara recordem, comença la part decisiva de la temporada. La setmana que ve el Barça afrontarà ja l'anada dels quarts de final de la Champions i també el partit, el clàssic, contra el Real Madrid a Valdebebas. Mariona creu que l'equip arriba amb garanties.
Bueno, a sobre l'infermeria se'ns està buidant, crec que també és un motiu per estar contentes. Tenim més efectiu que ens ajudaran. És el moment de la temporada que òbviament ens agrada tot, ens agrada més perquè ens juguem tot, i bueno, amb energia, amb il·lusió, crec que estem preparades i esperem pues, aconseguir els 4 títols que volem.
Doncs això és el que diu Mariona. Ara estava mirant la Romareda, 30.000 espectadors, vull dir que podrien ser uns 10-12.000, no? per equip. El Barça podria fer un viatge massiu, sí, també a Saragossa, sí, aquí sí. A prop, amb cotxe, amb tren, fins i tot, si es confirma, si es confirma. Ja ho veurem. Molt bé, Laia, alguna cosa més?
A la final, per això no funciona en aquest cas com el masculí, perquè les aficions no s'acostumen a desplaçar de la mateixa manera. Les entrades es compren directament a través de la Federació Espanyola. És a dir, que no hi ha repartiment d'entrades.
Doncs mira, encara millor m'ho poses. Vull dir que si l'afició del Barça, no, té ganes d'anar-hi, encara pot omplir.
Hi ha previsió que algú reparteixi les medalles?
Esperem.
Sí, ara ja en van aprendre, després del ridícul. A algú se li va caure la cara de vergonya i l'últim dia ja van muntar un podi amb
Hola. Com toca. Molt bé. Laia, gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, ens seguim parlant. Bona nit, bona nit. Un so més abans de l'1x1. No sé si l'heu sentit. Daniel Osvaldo, exdavanter de l'Espanyol, argentí, avui a les seves xarxes ha dit això.
Quiero contarles algunas cosas de mi vida. No sé si será un pedido de ayuda o si... Simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión, muchas veces vuelvo a caer mis adicciones por enojo.
Duríssima, la declaració que ha fet a les seves xarxes socials. El vídeo és molt dur, d'aquest jugador que era molt bon futbolista. Jo el recordo, molt bon futbolista amb l'Espanyol. Ara, les adics.
Bueno, pas de la vida de futbolista professional o d'esportista d'elit a integrar-te en una vida, diguem-ne, entre cometes, normal, no és fàcil.
No. A tot això, a l'Argentina en van plens, perquè és argentí, Osvaldo, i Osvaldo té uns quants fills amb dones diferents. I Jimena Barón, exparella, diu: me hubiese gustado que los chicos fueran su prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el vídeo que él ha subido en Instagram. O sigui, la exparella d'Osvaldo, amb la qual tenen fills en comú, no sabia tot això. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que, a pesar de todo las que pasó, incluyendo problemas de salud mental, se ocupa sola desde hace 10 años, 24/7, del hijo de Osvaldo. A l'Argentina, clar, van plens amb la resposta d'una de les exparelles d'Osvaldo, amb la qual té un fill que ha carregat contra l'exjugador perquè tampoc en sabia res. Déu-n'hi-do. Com està el món? Com està el món? Sort que li posarem una mica d'humor. D'acord?
Com tu diguis.
Estàs a punt?
Especial, màgia, miracles, coses inexplicables.
Doncs vinga, l'úpero especial de RAC1.
L'úpero de RAC1.
Comencem a la porteria. Aquest Barça-Nàpols va jugar magnífic, Ter Stegen.
El botó de la camisa de la porta. Quan va caldre, va aguantar com un campió.
Koundé.
La verge de Lourdes. Ens vam encomanar a ell i per fi va aparèixer.
Cubarsí.
El Mago Pop. Mira que és petitonet, però ja fa coses que semblen inexplicables.
No ben trobat. Araujo.
Maria Magdalena. És un sant i tots sabem que es va passar tot Nàpols per la pedra.
Por favor. Cancelo.
Que toqui la loteria. Surt bé un cop de cada molts i normalment el motiu és totalment aleatori.
Christensen.
Un informàtic cardant a la primera cita. Va estar a punt de durar només un minut.
Gundogan.
Moisès obrint les aigües. Semblava impossible fer-la passar per allà al mig i ell ho va aconseguir. Ara només esperem no haver de caminar 40 anys pel desert.
Fermín.
La Champions del Chelsea. No era el favorit a començar la temporada, però serà un que acabarà fent història.
Rafinha.
Les cares de Belmez. Segons com tu miris, és algo espectacular o un desastre que no hi ha per on agafar-lo.
Lamine Yamal.
La multiplicació de pans i peixos. Pinta que si mengem els pròxims anys, serà gràcies a ell.
Té raó. Lewandowski.
Que Mick Jagger estigui viu. És un miracle veure la seva edat fotent tiros.
Joao Fèlix.
Que plogui a Catalunya. Tothom l'espera, a vegades apareixen comptagotes, però de moment és clarament insuficient.
Oriol Romeu.
La Sociedad de la Nieve. El que estem flipant tots és que segueixi entre nosaltres després de les hòsties que s'ha fotut.
Sergi Roberto.
Jesucrist. Molts no hi creuen i el volen crucificar. Però d'aquí un temps s'explicaran nits màgiques gràcies a ell.
I l'entrenador, Xavi Hernández.
El Vaticà. És una institució, li encanten els nanos, però ves a tocar-li els nassos que rebràs.
Està bé, aquest final. Sempre amb una mica d'humor. President, què tal? Com està?
Ei,
com
què està? Passa?
Està fotut per la marxa de la dimissió d'Eduard Romeu, el vicepresident econòmic?
És que, el fet, no acabo d'entendre massa bé per què ha marxat. Si es portaven bé, no? Hi havia coses, sempre hi havia coses. Ell diu que és per incompatibilitats, però jo no acabo d'entendre. És possible que jo escrigués unes notes anònimes amenaçadores i les donés al Rafa Juste i li digués al Rafa Juste: deixa-les a la bústia del Romeu.
Clar. Això no ho sabíem, això és nou,
De l'Oriol, jo volia dir.
Ah, aquesta és la confusió.
I el que és possible que s'hagi equivocat de Romeu i ara tinguem un problema a l'estructura econòmica. Però bé, ja li passa al Barça que tots els economistes duren poc, El Jaume Giró, el Reverter, el Romeu o el mateix Víctor Font, Sempre duren poc, aquesta gent, cialeros. I bé, sí, havíem tingut algunes enganxadetes amb l'Eduardet, però com per exemple el dia que havíem de retallar en canapés. Que això és... on vas a parar, no? I ho recordaré sempre com el dia... va ser un dia que vaig agafar una emprenyada històrica, o el dia que es va menjar un croissant de guacamole que m'havia guardat per després. La consideració absoluta.
Absoluta, cap al president.
Bona gent, però hi ha coses amb les que no s'hi juga, escolta.
Bé, espero que la puguin arreglar la confusió i que tot vagi bé a la paraconòmica.
Ja posaré un cosinet de por ahí.
Ah, val,
ja, doncs mirem amb qui posem, de vicepresident econòmic, al final... Què?
No hi ha problema. Gràcies, president, gràcies.
Tu, home, maco.
I acabarem molt ràpid amb una connexió amb Xavi Hernández, el president del Barça. Què tal?
Passa-me, què és?
Ai, l'entrenador del Barça. Hola, entrenador.
Ara què?
Què?
Premsa?
Què?
Ara què, premsa?
Què, què?
Home, vinga a passar factura.
Ah, sí?
Perquè vau dir que era la comparsa, vau dir que eren els bufones, vau dir... S'han dit coses molt lletges de mi. S'han dit coses molt lletges del Barça que això no se tenen que dir.
Sí, potser a vegades som massa apassionats i, avui... i hem exagerat alguna derrota, però és cert que el Barça ha estat irregular. I
avui vinc a passar factura.
Ah, sí? Passa,
avui vinc a passar factura.
Passa-la, va.
Posa-la, posa-la.
Vinga.
Vinga, maquis, ja som a quarts de final quan tothom deia que el Barça estava fatal. Mastodontes... Quanta gent ens vol fer mal, però el Xavi aguanta amb un futbol fenomenal. Jefe Plantas, ara em toca a mi rajar, no heu fet mai pinya i sempre m'heu volgut matar. Passa locos, vau dir que érem els bufons i ara estem a 5 partits de ser campions. I a tots aquests que dieu que sou culers, prou i jugueu el sou, ja podeu posar-vos un morrió i rentar-vos la boca amb sabó. Ramon Besa, vas dir que érem lamentables quan l'equip encara estava en construcció. Xavi Torres, tu que dius que ets un cruifista, algun dia hauràs de demanar-me a mi perdó. Periodistes, així tots en general, estic fins als pebrots que tots em vulgueu mal. Ara bé, com pel mem a quarts hauré de fotre el camp amb globus i tornar a Qatar. I a tots els que m'heu criticat, no comptàveu que ho tinc tot pensat. Estic fent un Barça collonant, liderat per nanos de 16 anys. Calla la boca, calla la boca, que els millors són covards i la mitja mal.
Molt bé, molt bé. Gràcies, Xavi, gràcies, gràcies. Sí, quin himne fet, Calla la boca. Bé, és a punt de reprendre's l'Alcaraz Esberef, perquè ja han tirat una
spray,
una pòssima màgica del tio aquest. Mira, mira la publicitat que li estan fent.
No, i havíem dit que era Josmar Gerona.
Killer Bee.
Però és el fill de Josmar Gerona i el Moro Burgos.
Quina publicitat li estan fent les càmeres. Sí, sí, Killer Bee.
I
una cana,
I posa el número de telèfon.
Mira l'ovació. Aviam Movistar, a veure.
Home, és un...
A veure Movistar, a veure què estan dient, Movistar.
S'ha convertit en un ídol.
Mira l'ovació.
Va llevar la primera gran ovació.
Sí, senyor.
Ui, que cau ara.
Que
doncs sí, sí. Ha tirat una pòssima màgica al voltant de la pista perquè les abelles no vinguin. I ja està, i se'n va el Killer Bee, eh? Hosti, molt bé.
En l'or de multitud.
Us deixo marxar a veure el partit, si voleu.
Alcaraz l'han picat, no?
Sí, una miqueta.
Ja, bueno, mira, si està per jugar com estava.
Ja són a pista, Alcaraz i Esberef, i ara reprendrà el partit, que anava 1-1. Joan Poquí, Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí i Albert Bermúdez. Gràcies. Fins dijous que ve, que tindrem aquí públic a l'estudi. Adéu, adéu. Una pausa i rematarem el Tu Diràs amb una edició especial de l'última possessió. Hem de parlar del Barça de bàsquet, de la penya que ha quedat eliminada i també de l'Uni Girona que ha quedat fora de l'Eurocup.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que a la vida l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC més 1. Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. el teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ei, quin llum més guapo! Però te l'imagines amb rodes? No et perdis el mes del disseny Opel. Porta qualsevol objecte de disseny al teu concessionari i gaudeix d'un benefici de fins a 6.000 euros per la compra del teu nou Opel. Només durant el mes de març. Més a Opel.es.
L'última possessió.
Deu minuts i la una de la matinada, una mica d'última possessió, aquesta secció de bàsquet que fem habitualment els dijous amb el gran Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal, bona nit. També per aquí el Damià López, que ha tornat al Palau Blaugrana. Hola, Dami.
Què tal, bona nit.
Molt bé, bona nit.
I... Feliç de participar en aquesta secció.
Clar que sí.
Ets un... M'hi convideu més.
Ets un gran amant del
sempre
bàsquet.
Sempre que vulguis.
Ho sé, que ets un gran amant del bàsquet. És que avui hem tingut una tarda espectacular, per la vespre, intensíssima. Començant, malauradament, el Barça ha guanyat a l'Eurolliga, però estàvem molt pendents de la penya a l'Eurocup i malauradament ha quedat eliminada.
Sí, ha demostrat el París que és candidat al títol, ha superat clarament el Joventut, 86-70, li ha guanyat el primer tram de partit de ritme a la penya al París, però finalment ha caigut pel potencial de Shorts i companyies, queda a les portes d'una nova semifinal europea, per tant, la penya ha quedat eliminada.
Ara traurem un moment al cap per França i ho ampliarem, era un caixa o faixa, també ho era per Unis Girona, en aquest cas havia de remuntar 21 punts contra el Besiktas a les semifinals de l'Eurocup per passar a la final. Hi ha hagut poca història a Girona. Ara truquem d'aquí uns minuts al Gerard Ballera també perquè ens ho expliqui, perquè ell ha estat allà a Fontajau. Hola, Àlex Ozalbo.
Bona nit.
Què tal?
Molt bé.
Tot bé?
Sí.
T'ha agradat el Barça? T'ha agradat la penya no tant, potser?
Sí, el Barça és qui millor sensacions, evidentment, deixa després de la victòria i la llàstima a les eliminacions europees de la penya i de l'Espart Girona.
Per acabar de remuntar-ho, hi afegirem encara una veu més avui en aquesta edició especial de l'última possessió. Anem cap a França, anem cap a París. És un altre dels analistes d'aquesta secció, en Xavi Ballesteros, company de Radio Ciutat de Badalona, que ha viscut in situ aquesta eliminació de la penya que ara dèiem. Hola, Valles!
Per mi sí que és un luxe estar amb vosaltres.
Ara. Aquests quatre seríeu molt perillosos, junts. Sí. No? Dami, Aguilar, Gozalvo i Valle seria una taula perillosa.
Sí.
Ha entrat com un tro, eh?
Ha entrat com un tro.
Des de París, eh?
Sí. Què? Com està París? Una llàstima, no?
Doncs, home, ja... sí, ja que la penya no està com un tro, deixa-m'ho fer a mi, no? Jo crec que s'havien de donar moltes circumstàncies perquè la penya pogués... plantar-li cara i competir-li. És cert que ha aguantat a la primera part, però també és cert que sempre ha anat a remolc, no? Crec que les circumstàncies no s'han donat, havien d'estar desencertats en el triple, no ho han estat, havien de no tenir ritme, jo crec que l'han tingut bastantes vegades, tot i estar desencertats els francesos, i jo crec que una cosa determinant és que peces importants, actors principals del Joventut no han aparegut, no? I en partits així, que on no tens marge d'error, doncs acabes pagant-ho, no?
Què li ha faltat a la penya, Gozalvo? No sé si has pogut estar pendent de, no, amb un ull al Palau, un ull a París.
Sí, necessitava tenir tots els jugadors al seu màxim nivell per poder aconseguir la victòria a París. Massa pilotes perdudes i doncs aquesta segona part on no ha pogut seguir el ritme competitiu dels locals, que evidentment són els grans favorits al títol.
Com se li resisteix aquesta competició, és que abans ho dèiem, eh? Una llàstima, perquè estava, no? Fa bé la bona primera fase, no? Sembla que arriba.
Sí, l'únic que deia és que sap greu perquè la sensació que queda és per la gent que no és de bàsquet, i parlo de la meva parella que no li agrada el bàsquet, de dir, bueno, han guanyat a Ulm, no? Van perdre contra el Prometei, i llavors diu, ostres, vinga, que ara comença lo important, al París, dius, ostres, cap a casa, no? Sí. I llavors jo crec que l'any passat va passar una cosa semblant a Gran Canària, i llavors estic molt d'acord amb tu, Aleix, de que se li resisteix perquè el Joventut no té la solidesa de fer un pas més, no? D'aquest pas més que li estàs esperant cada any i que cada any et quedes allà a les portes de poder fer alguna cosa important. No sé si és demanar-li molt a la penya, però el que està clar és que si està en aquesta competició, la primera fase és bastant d'anar per casa, entre cometes, però el fet de no haver fet una bona primera, una primera fase li ha tocat el París al creuament, i llavors aquí sí que s'ha complicat tot.
A més, amb una cosa, Valles, que no anirem tan lluny, que tampoc tenim tant de temps, però es crea el projecte que es crea, en principi allò Xatxar Andrius, Deixant Fomes, Onguaco, allò gran projecte, però hi ha moltíssimes lesions, i l'equip es refà d'aquestes lesions. O sigui, això que comentes tu, sobretot, és el tram final, no? Quan l'equip ja més o menys ha trobat el camí amb Cook, recuperant Tomic, és llavors quan té aquell parell de derrotes tontes que fa que s'acabi creuant en París i que això li acabi suposant l'eliminació, segurament.
Sí, però fixa't dues coses, no? La primera, tots aquests canvis van fer doncs, que la penya acabés cinquena, eh?
Sí, sí.
De 10 equips va quedar cinquena, vull dir que no pot ser. I després que tens l'oportunitat de tenir un camí molt còmode o més còmode per arribar fins a les semifinals o la final i perds el Prometei, no? Quan t'estàs jugant, saber que pots anar per aquest camí. Mm. Per tant, jo crec que en el moment en què ha hagut de fer un pas més per les circumstàncies, no ha pogut tenir regularitat durant l'any, durant la temporada, i això ho acaba pagant.
Ai, què ha dit Durant?
Doncs mira, el micròfon del Xavier Ballesteros, de Ràdio Ciutat de Badalona, ha analitzat així les claus de la derrota de la penya.
Sí, hem fet moltes coses bones que no reflexen en el resultat, però també pues hem comès bastants errors individuals, perdut 17 pilotes, hem jugat molt tubets dintre la pintura, hem tingut encert en la línia de 3 punts, hi ha hagut una acumulació de moltes coses, i a més, quan estàvem un punt i ha tingut triple l'Andrés una mica precipitat, doncs ens han fet un parcial de 8-0.
Clar, llavors, per exemple, li pregunto a l'Àlex, abans també ho parlava del Valles, quina valoració s'ha de fer d'Europa, de la temporada europea de la penya? Perquè és, no?, que és una miqueta mitges de tot.
Sí, 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 jo crec que és decebedora. Mm. Avui, evidentment, no se li podia exigir guanyar a la penya una pista tan difícil com la del París, però arribes en aquesta situació perquè no has fet una bona temporada regular i això et condemna a jugar-te les garrofes contra un dels grans favorits. És una trajectòria diferent completament a la de la temporada passada, on després d'una exhibició en la temporada regular acabes punxant els play-offs, no acabes de trobar la fórmula per ser competitius al moment de la veritat.
Valles, i ara què? Què li queda a la penya? La Lliga, no? Intentar fer-ho el millor possible.
La Lliga, el que passa que, Aleix, venim de no classificar-se per la Copa, no classificar-se per la Copa, i de quedar-te lluny de l'objectiu que tenies en aquesta Eurocup, no? Per tant, sí o sí ha d'estar play-off, però també hem de dir que en els partits que li queden ha de rebre el Barça, ha d'anar a Madrid, ha d'anar a València. Per tant, no és tan fàcil tenint en compte que obté una victòria de marge sobre el Manresa només i un calendari que no és gens propici. Veurem si ara, sense competició europea, els entrenaments són tota la setmana i poden preparar consciència aquest partit. Però, en tot cas, veurem com gestiona també una patacada així, no?
Una mica rivalitat París-Penya ha nascut, Valles? No se n'arribarà això, sí, però...
Sí, jo crec que a París, aviam, tenen... Jo aquí sí que vull trencar una llança en negatiu, perquè el París és un equip que l'Euroliga el vol sí o sí a la màxima competició perquè ja ha marcat aquí hi ha diners, però és que avui jugant-se als quarts hi havia, tot i que semblava per televisió que, que hi havia bon ambient i que estava ple, hi havia mitja entrada, de 8.000 hi havia 4.000 en un pavelló nou que han fet pels Jocs Olímpics, vull dir que és molt difícil a vegades comprar tradició, no? I comprar afició, veurem com ho gestionen.
Escolta, abans d'acomiadar-te, Valles, ha parlat Saruna Chasikevicius a Movistar i ha fet unes declaracions que crec que són prou interessants, Dani, sí, no? Ha deixat titulars sucosos, diguem-ho així.
El document 4, el Saras 4, el tenim. Li han preguntat en aquesta entrevista a Movistar si es veuria tornant al Barça una tercera vegada.
Yo diría que ahora hay menos opciones que nunca, porque ya es la tercera vez que salgo de ahí y las dos han sido muy dolorosas. Así que yo nunca en la vida digo que no, pero yo ahora digo que, bueno.
I compta el següent document, per això hem girat una miqueta el guió, ara parlarem del Barça, el partit d'avui, de Ricky, però aquest document jo crec que és important que l'escoltem ja. Li han preguntat si vingués un equip de la NBA o al Madrid, al Real Madrid, a buscar-te, Saras, què diries?
Yo no he estado en ninguno de los dos. Hombre, yo como he dicho, las cosas cambian en la vida. Yo pienso diferente a lo que pensaba antes, ¿no? Yo siempre he tenido una relación con Real Madrid de mucho respeto, ¿no? Con la gente que trabaja, con los jefes, con Juan Carlos, con ahora con Felipe, con Alberto, ¿no? Pues de mucho respeto y yo creo que en la vida nunca se sabe.
Això portarà cua, segur, i generarà molts debats. Valles, què en penses del que diu del Madrid?
Doncs que ell, primer, que està dolgut amb el Barça, no? Evidentment, si hi ha un altre president que el volgués, allò, aquestes coses a vegades passen, no? De que hi ha eleccions d'aquí X temps i el que es presenta diu, no, jo portaria Saras. Doncs mira, tens una altra oportunitat. Amb Laporta està clar que no. Amb Navarro està clar que no. Però el que sí que tinc clar és que ell és professional, ara està al Fenerbahçe, i ell prefereix estar aquí que estar a Turquia. Per tant, home, no ho descartaria, en un futur, que estigués al Madrid. No és, per molt culer que sigui, és professional també, no?
Per un costat és un bany de realitat per tots, perquè moltes vegades idealitzem i idolatrem els professionals i aquí els colors no els sent ningú. O sigui, moltes vegades diem, no, és que fa la sensació que aquest professional de qualsevol esport no entrenaria ni jugaria mai aquest equip. No, de vegades les circumstàncies fan que se t'etiqueti molt i se't vinculi molt a un equip, però en aquest cas ja sí que veixo, doncs si li ve el Madrid, perquè no, ell és un professional. Ara, donada la trajectòria, la sensació que fa és que el que vol és atacar directament al Barça, doncs perquè ha tingut una mala sortida, i fa la sensació que ja sí que Vixos, jo crec que ja és prou grandet com perquè no li passi això, però que equivoca el tret, no? Que confon el que és la gent que en aquests moments està governant el Barça amb el que és l'entitat. Aleshores, una cosa és que ell acabi entrant al Madrid, que seria respectable, i a partir d'aquí doncs que cadascú reaccioni com vulgui i tingui la reacció que vulgui si es dona aquest cas, que no vol dir que perquè ell faci aquestes declaracions hagi de passar, però l'altre és que ho digui amb aquest gairebé anunciant-ho, no? Anunciant-ho com volem fer mal.
Diu el Miquel a redacció, té raó, esmenta els càrrecs, els noms dels càrrecs del Madrid. Ah. Vull dir, amb un clima de confiança...
Ja, ja, ja. Per això deia el Valles que no m'estranyaria. Tu, Gonzalo, què en penses?
Sí, molt d'acord amb el Damià, missatge per fer mal a la gent que actualment està dirigint el Barça de bàsquet. Està dolgut per la seva sortida, per com es va produir, per situacions extraesportives doncs, que s'han acabat produint després, i el que fa, jo crec que no és apropar-se al Real Madrid, sinó allunyar-se una mica del Barça, no? Anar a fer mal, llançar aquest comentari una mica de manera doncs, per atacar els dirigents actuals.
Deies, Valles.
Només volia afegir que està lluny del Barça, però jo crec que també està molt lluny de figures com l'Aito o com Xavi Pasqual, que si aquests dos em diguessis, ostres, acaben al Madrid, sí que podria ser una sensació de dir, hòstia, aquest tio, l'Aito va construir el Gran Barça i va estar 25 anys. O Xavi Pasqual, no? Un tio que és un referent. Però Saras, tot i que sigui un tio molt estimat, com a entrenador, parlo, tampoc no hauríem de fer aquí...
Sí.
Seria dur, Seria molt dur,
és un tio,
Valles.
És un tio estimat, sí, però vols dir que se n'ha anat al Panathinaikos, se n'ha anat a...
Sí, però una cosa és això, i l'altra és el Madrid. Hòstia, amb, sí. La pató, amb el pató que hi ha a l'escut...
Home, però seria alguna cosa així, no vull fer comparacions, però encara que sigui que no sigui espanyol, per dir-ho així... Seria, no, gairebé una mica com si Stoikov...
Sí,
en el seu, en el seu dia n'és al Madrid.
Sí, seria molt... tant carisma, Stoikov, sí, com Saras.
Sí, no, jo no sé si un té 100 o l'altre té 90.
Però no tenia Luis Enrique de carisma al Madrid?
No, però parlo d'un jugador no espanyol, no? Sí, sí. Que ve de fora, Bulgària, Lituània, etc. Jo no sé si un té carisma 200 i l'altre té 180, però jugadors del mateix tarannà, etc., que Stoikov hagués anat al Madrid, si ara ja sí que veixos va al Madrid. Jo crec que són dos jugadors una miqueta que tenen que transmeten el mateix tarannà, caràcter, etc. Doncs jo crec que li faria molt mal, la gent, que ja sé que veixos fer això, i crec que la gent podria tenir una reacció una mica virulenta cap al jugador.
Esperem que no passi. De moment està el Fenerbahçe i ho està fent prou bé. Valles, que t'enviem una abraçada des d'aquí. Bona nit a París. Bonsoir.
Adéu.
A veure, va, anem a l'Eurolliga. Dami, tu has passat bé al Palau?
M'he passat bé, sí.
Bona victòria, no?
Bona victòria, molt bona victòria. Li ha costat al Barça, s'ha hagut de treballar contra un combatiu partisan, 94-76, la primera part ha estat igualada, ritme molt alt. El tercer quart el Barça ha fet un primer intent de trencament, marxant de 15, el partisan l'ha contingut. A l'últim quart els serbis ja no han pogut resistir sense rotació i amb un Barça molt coral i platòric els últims minuts. 5 triples de la Provítola, que ha arribat a estar en 5-6, amb 17 punts, 15 de Billy, 13 de Roques, 12 de Parker, Ricky, 7 punts, 6 rebots, 6 assistències. Més enllà dels números, ens quedem amb les bones sensacions i un parell d'accions de màgia, sempre amb Billy Hernán Gómez, per acabar-li les jugades. Victòria important, que consolida el Barça a la segona posició, havent d'afrontar la setmana que ve dos partits fora complicadíssims, com són Fenerbahçe i Panathinaikos.
Què n'ha dit Grimau?
Doncs Grimau estava molt content.
A nivell de joc, de bàsquet, jo crec que hem fet un molt bon partit avui. Evidentment, si ens fiquem una aquesta... tiquis-miquis, li podem treure punta a tot, però crec que el rival és d'entitat, no era un partit gens fàcil, i hem jugat en general molt bé bàsquet, jo crec.
I així veu l'evolució que està tenint Ricky Rubio dins del grup.
Necesita este tiempo de adaptación y de, sobre todo de ritmo competitivo, pero él es un ganador, es un líder y hoy ha estado en una versión de las que todos estamos acostumbrados, ¿no? De toda su carrera, iba a decir años atrás, lleva tantos años yo creo que él ha disfrutado también y eso lo transmite a todo el mundo.
Això és el que diu Grimau de Ricky. Bon partit, com ara deia el Damià, i veient a poc tot el que pot oferir Ricky Rubio.
Sí, 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 amb més incidència en el joc del que segurament expliquen les estadístiques, però quan ell està en pista condiciona molt la manera de jugar de l'equip, li dona molta tranquil·litat, col·loca tothom a lloc, i avui m'ha agradat especialment la combinació amb Jokubaitis. Crec que aquesta parella ha funcionat molt bé, de fet Grimau l'ha utilitzat per arrencar el tercer quart una altra vegada, que és el moment en el que el Barça fa l'accelerada definitiva, i és un jugador Jokubaitis que també s'està beneficiant d'aquesta readaptació a la posició d'escorta amb Rubio al costat.
Que ho anava a dir, que semblava que era el jugador com que sí. al qual se li
desapareixeria una mica de la rotació, i en canvi doncs